Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Ja sabeu que obrim aquí al matí a Ràdio Estel aquest consultori legal, i és que tot just a l'espai Tirant pel Dret fa una setmana parlàvem de l'impost de plusvàlua municipal, us en recordeu, no? Anul·lat el 26 d'octubre pel Tribunal Constitucional, però encara sense que s'hagi fet pública la sentència. I el mateix dilluns passat, també us en recordareu, el Ministeri d'Hisenda presentava al Consell de Ministres una proposta de reforma de la llei reguladora de les hisendes locals. I avui, David Serra, ja podem dir... Això que ja és com un parc, no? Tenim decret llei.
Sí, el Consell de Ministres aprovava la setmana passada el Reial Decret Llei 26/2021, direm legalment, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de l'esmentada llei. Ara, la nova norma remarca que la naturalesa de l'impost no varia i que continuarà gravant el mateix que l'anterior. A més, la norma dona l'opció al contribuent d'optar per dos mètodes de determinació diferents de la base imposable.
Dos mètodes, clar, David, que tot seguit explicarem. No patiu, aquí a Tirant pel Dret a l'espai jurídic del matí a Ràdio Estel, perquè a més de repassar, diguéssim, aquestes dades que tu ens has donat, no? Que moltes vegades, si no tenim clars aquests conceptes jurídics, sembla que estiguem parlant xino, no, David? D'alguna manera... Sí, no entenem res, podem dir-ho així, tal clar.
No, necessitem traducció.
Doncs vinga, necessitem passar aquestes dades per la traductora, alguns dels conceptes d'aquesta nova norma i sobretot saber com afecta tot plegat als contribuents. Per sort tenim i tornem a comptar amb els nostres assessors preferits, els de Digestum Legal, i com fa 7 dies ens acompanyen ja la Marta Jové. Ella és advocada especialista en dret administratiu. Què tal, Marta?
Hola, Mercè, bon dia.
I també el Ricardo Calvo, que és economista i assessor fiscal. Què tal, Ricardo, com estàs?
Bon dia, Mercè, molt bé.
Clar, molt bon dia a tots dos. En aquesta nova norma, la naturalesa de l'impost no varia. Què vol dir això? I era una mica la intenció? Expliqueu-nos.
Sí, exactament. Això ho diu l'exposició de motius del Real Decret, i realment el que vol dir això és que grava el mateix que gravava l'anterior redacció. És a dir, es tracta d'un impost municipal que grava l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en el moment en què es transmeten. Convé destacar que el gravamen sorgeix amb la transmissió dels terrenys. I és important dir això perquè això és amb independència de que el terreny estigui edificat o no. És a dir, el que grava és l'increment de valor del terreny, no de l'immoble, perquè a vegades hi ha una mica amb el contribuent una mica aquesta confusió.
La confusió, no?
A més, el contribuent tindrà, a veure, ho dèiem, dos mètodes de determinació diferents de la base imposable. Perquè ens ho entenguin els que estiguin afectats. Quines són aquestes dues opcions?
Doncs sí, aquesta és una de les novetats que inclou aquesta nova norma. El contribuent podrà escollir entre dos mètodes de determinació de l'impost. Per una banda, serà, diguem, el mètode objectiu, d'estimació objectiva, en base al valor cadastral, el que s'aplicaran uns coeficients que inclourà cada ordenança municipal. Val? Aquests coeficients es podran anar actualitzant any per any i tindrà més en compte el que és el valor real de la situació de mercat que hi ha, cosa que abans no succeïa, no? També podrà el contribuent agafar-se un sistema d'estimació directa en el que simplement es farà la diferència entre el valor d'adquisició i el valor de transmissió. I la que sigui més beneficiosa, doncs la podrà escollir.
Per tant, això és el que varia, no?, d'alguna manera, que és una mica el que anul·lava el Tribunal Constitucional, no?, aquest mètode de càlcul de l'impost de plusvàlua.
Exactament. Hi ha una variació en el mètode de càlcul, perquè realment el tribunal només s'ha ficat en aquest aspecte. No arriba ni a anul·lar el tribut, sinó només el mètode de quantificació, perquè considera que no era objectiu i que sempre donava a pagar a l'obligat tributari, encara que no hagués existit aquest increment de valor.
Clar, d'alguna manera, Marta, Ricardo, tenim un decret llei presentat en un temps rècord. Això vol dir que aquesta serà la norma, que definitivament s'aplicarà en aquest impost de plusvàlua o encara passaran més episodis?
No, a veure, ara s'ha aprovat aquest Real Decret Llei. El decret llei ha de passar una convalidació al Parlament. és la tramitació, no? O sigui, s'aprova per l'executiu i hi ha 30 dies perquè s'aprovi pel Parlament. Aleshores, bé, estarà en vigor durant aquest temps, després veurem si l'aproven o no, però també hem de dir que la majoria dels decrets lleis al final s'acaben aprovant per legislatiu. Avui, comentant el tema amb una companya del despatx, amb la Irene, em comentava que jo no ho recordava perquè la majoria, com dic, d'aquests decrets lleis acaben sent aprovats, no? I al final, doncs, sembla que s'ha convertit en una manera de legislar a base de decretazo, no?, que en diuen, perquè com que el legislatiu sempre ho acaba convalidant, em comentava que va haver una que va ser molt sonada, que no es va convalidar, que va ser la d'un decret llei sobre arrendaments, que només va estar en vigor 30 dies perquè el legislatiu no el va convalidar. Però en aquest cas és bastant possible que això acabi sent el text definitiu.
Hi ha més novetats en aquest Reial Decret Llei aprovat la setmana passada pel Consell de Ministres. Per exemple, una d'important també en comparació amb la normativa anterior, la que va tombar, diríem, el Constitucional.
Sí. Una variant important és que ara estan sotmeses a tributació les transmissions fetes dins del mateix any, que abans estaven exemptes. És a dir, tu adquiries i transmeties dins del mateix any i aquest tipus d'operació estava exempt de tributació. Ara això ha canviat, el que suposa en part una millora perquè, d'alguna manera, atén el que és la finalitat de la norma, que és atacar una mica l'especulació, no? Yeah. O sigui, que realment a qui es gravi és a qui especula amb el terreny urbà i no tant, doncs, potser una vivenda habitual d'una persona, no? O sigui, i això és un canvi bastant important.
Vinga, va, si teniu algun dubte sobre aquest impost de plusvàlua, ara és el vostre moment. Nota de veu al 663-99-30-62, ens expliqueu, ens exposeu el vostre cas concret, al 663-99-30-62 amb una nota de veu, i avui tant la Marta com el Ricardo, doncs atendran els vostres dubtes. Clar, d'alguna manera aquesta seria una millora, però existeix alguna altra millora, Marta, Ricardo, respecte a la situació del contribuent amb aquest impost de plusvàlua?
Bueno, ara diguem-ne que s'ha legislat en el sentit de que el que abans era aquella famosa sentència que ja hem parlat moltes vegades del Suprem, de que si no hi havia un guany real no tributaven, ara s'ha recollit per la norma de manera expressa. Ara, si no hi ha un guany real, ja no està subjecte. Uh-huh. Això seria, diguem-ne, s'ha consolidat en la norma el que era el criteri del Suprem.
Hi ha un fet també, no sé si s'ha destacat o no, jo recordo quan vaig estudiar en el seu moment el tema, la diferència entre el Reial Decret Llei i projecte de llei, ja no me'n recordo. Però clar, què suposa que s'hagi presentat això com a Reial Decret i no com a projecte de llei?
Doncs això sí que té conseqüències. En aquest cas, els experts parlen de que el fet de que s'hagi fet servir aquesta tècnica legislativa, que en diem, no?, que és aprovar una norma en rang de llei mitjançant un decret llei aprovat per l'executiu i no per legislatiu, com acostumen a ser aprovades les lleis, pot augmentar la litigiositat en aquest context. Per què? Perquè es considera que no es compleixen els requisits que estableix la llei i la Constitució per aprovar, per regular un aspecte mitjançant aquesta tècnica legislativa del decret llei. Perquè un decret llei sí que és veritat que té rang de llei, a diferent del decret, perquè la gent a vegades compon el que és decret amb decret llei. El decret és un reglament, és una norma que fa l'executiu per matisar alguna llei o alguna cosa. Val? Té rang de reglament i està per sota de la llei. El decret llei no, té rang de llei, però té uns requisits. Per què? Perquè, d'alguna manera, se salta el que és l'objectiu bàsic del legislatiu, que és emetre lleis, que és dictar lleis. Per què? Perquè la fa l'executiu, la fa el govern. Aleshores, quin és el principal requisit que ha de tenir? Doncs que s'ha de dictar en extraordinària i urgent necessitat, no? I això és el que molts experts en la matèria pensen que no succeeix en aquest cas, que no hi havia una extraordinària i urgent necessitat de fer-ho d'aquesta manera, sentar-se tot el procés legislatiu, com deia el David, de fer un projecte, fer unes esmenes, que passi pel Congrés, que passi del Senat, després torni al Congrés, o sigui, tot el que és la tramitació parlamentària que es fa sempre per les lleis ordinàries, doncs es considera que en aquest cas no s'ha fet i que no hi havia el requisit extraordinari i urgent necessitat, donat, no oblidem, que la primera sentència que anul·la aquests preceptes és del 2017. Val? I ara, correcuita, doncs, s'ha fet això, doncs, a cop de legislatiu, per dir-ho d'alguna manera, sí. I això doncs, preveu certs recursos d'inconstitucionalitat.
Sí que això pot ser que encara sigui una història que no ha acabat, no?
Absolutament. Sí, sí.
Per tant, com s'hauria d'haver fet?
Doncs s'hauria d'haver tramitat amb el, per llei ordinària, seguint doncs, tot el procés i totes les passes establertes legalment per una aprovació de llei dins de les competències del poder legislatiu.
Uh-huh. Clar, llavors entenc que dilluns passat, recordant els nostres oients que van parlar molt del dubte, no?, en relació a presentar o no recurs, ara, clar, us preguntem, després de la sentència del Constitucional, que recordem, encara no s'ha publicat, jo puc reclamar la devolució de la plusvàlua? Ricardo.
Sí.
Sí.
Sí. En ambdós casos. O sigui, el que tenim molt clar ara és que el que hem fet ara és obrir un nou front de recurs. A l'antic, perquè està igual que la setmana passada, encara no s'ha publicat la sentència del Constitucional, i el mateix que dèiem la setmana passada de recórrer ho podem dir a data d'avui. Però és que, a més, aquest Real Decret Llei que s'ha aprovat per diguem-ne, legislar amb la nova normativa, ofereix molts dubtes a la gent que entén, com ha explicat la Marta, ofereix molts dubtes de si això s'ha fet de manera correcta o no, i el consell que diem és, bé, liquideu l'impost, feu el pagament, però a continuació recórrer-lo. Per què? Perquè és molt probable que l'acabin tombant, perquè són moltíssimes les veus molt qualificades que ja diuen que això no és manera de fer les coses, perquè aquesta urgència, de fet, ha sigut relativa, ha sigut una urgència, diguem-ne, de tipus possiblement més formal que no jurídic. Perquè portàvem 4 anys, com ja hem repetit moltes vegades, portàvem 4 anys amb el tema aquest. I hem tingut temps de sobres per al final redactar 3 articles, que és el que s'ha tocat. S'han redactat 3 articles. No s'ha fet una nova llei, com també s'havia escoltat. Al final, el que s'ha fet ha sigut a correcuita.
Però, disculpa, una pregunta, Ricardo, Marta. Ara que deies, s'han modificat aquests 3 articles, en el procés en què s'ha de convalidar aquest decret llei, entenc el poder legislatiu, en aquest cas del Parlament, aquí es poden fer esmenes a la llei o es poden... No.
No.
Tal qual, eh? Sortirà, no. Només es pot aprovar o no?
Exactament.
D'acord.
I ho ha d'aprovar el Congrés.
Sí, però només pot aprovar o no aprovar.
Sí.
Però no pot introduir modificacions, fer esmenes o el que sigui.
Ni passarà ni allò de passar al Senat, no. A fer les esmenes al Senat, tornar al Congrés, allò no. Que es fa tan llarg.
Exacte. És convalidar o no convalidar.
Sí, que amb la majoria s'asseguren, no? Entenc jo, amb la majoria absoluta dels vots que puguin tenir, s'asseguren que això es tirarà endavant.
Clar, llavors aquest sistema de legislar, diguem-ne que es veu que no és el correcte i té molts números de que acabarà caient. Què tenim que fer? Pues el que hem dit, recórrer.
Recurs.
Fem la presentació, complim amb totes les obligacions i recorrem.
Per tant, entenc que aquesta rapidesa i el fet de presentar-ho com a reial decret i no com a projecte de llei és per beneficiar i per tenir contents els ajuntaments, que són els que havien... s'havien saltat i dir això no pot ser perquè, clar, és, com dèiem, és una font d'inversió importantíssima.
Si acaba passant, per exemple, com ha passat amb l'estat d'alarma, que després ha caigut, ja veurem a veure si posem contents els ajuntaments. Perquè, clar, si els ajuntaments, ja no de l'antiga normativa, sinó de la nova, resulta que es comencen a rebre recursos i acaba caient, home, no sé si molt contents quedaran.
Vinga, doncs seguim avançant aquí a l'Espai Tirant pel Dret, l'Espai Jurídic, al matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del bufet Digestum Legal. Avui està amb nosaltres la Marta Jové, que és advocada especialista en dret administratiu, i també el Ricardo Calvo, que és economista i assessor fiscal. Aclarit el tema plusvàlua municipal, a l'espera doncs, de més novetats, estarem pendents, si canviem de qüestió, perquè avui, ara mateix, clar, Ricardo, també ens vols parlar del finançament. Més ben dit, aquestes llums i ombres que hi ha entorn al finançament a particulars i a petites empreses, no, David? Aquest seria també un dels temes a tocar.
Sí, perquè ara això genera por. Ens ho comentaves tu, Ricardo, que genera por, segurament amb persones doncs, que, com dèiem, amb aquests finançament a particulars que van ser doncs, per una compra d'un cotxe, per una compra del que sigui, eh? Es demanes un finançament i es percep com una cosa massa arriscada. Però no ha de ser així perquè finançar-se, Ricardo, ens dius que no és el mateix que endeutar-se. Aquesta és la por que hi ha.
Efectivament. A veure, de manera molt breu, el tocarem, però simplement perquè estem en una època que...
Ara toca, que igual ens toca.
I no només per comprar-nos un cotxe, sinó per sobreviure en el dia a dia. O sigui que fins i tot aplicar una economia de guerra, que es diu, ho tenim molt malament. Llavors, pensem que la financiació és una obtenció de recursos financers. Els recursos financers és el dir, jo puc pagar més tard o puc cobrar més d'hora, i no necessàriament tenir que anar al banc i demanar un préstec. Aquesta és la diferència de que finançar-se no vol dir necessàriament endeutar-se. Jo puc tenir el mateix deute que tenia fins ahir, si resulta que el que faig és renegociar un pagament i renegociar-lo a més llarg termini, de manera que jo trigaré més en pagar aquest deute. M'estic finançant, però no m'estic endeutant perquè el deute ja el tenia. De la mateixa manera, per exemple, jo puc en un moment donat, per la manera que sigui, i estem parlant de particulars, inclús de petites i mitjanes empreses, jo el que puc fer, per exemple, és avançar uns cobraments, d'aquesta manera m'estic finançant, però no m'estic endeutant, no li estic devent aquests diners a ningú, però estic mirant d'avançar aquests cobraments. Per això és molt important, moltes vegades, quan un necessita, en un moment donat, té unes necessitats de tresoreria, finançament, de finançació en general, és molt important fer una mica una parada, pensar en el que té, el que no té, i quins recursos té a mà o no té, per veure quin és el que és més adient. No sortir corrents al banc i demanar el primer que ens ofereixin, que probablement la situació acabi sent pitjor que la que tenim
en
aquest moment.
Ara, no? Ricardo, per tant, quan ens estan finançant, estem obtenint, no?, recursos, podríem dir-ho així, clar, bàsicament són diners, on hem d'anar si ho necessitem? És a dir, quins són els principals fons de finançament per particulars?
Per exemple, un particular pot fer un ajornament de pagament, per exemple, d'impostos, i això és normatiu, no hi ha cap mena de problema. Per exemple, tenim que liquidar ara, imaginem-nos unes successions, perquè hem tingut la fatalitat de que ha mort un parent i hem rebut l'herència. Això, junt de tenir que ser un problema, se converteix en això en determinades situacions, quan fora del que és la pèrdua del familiar no tindria que ser un problema, però se converteix en un problema. N'hi ha moltes vegades que ens deixen béns materials, físics, però no ens deixen gaires diners. Com ho paguem, això? Demanem que sapiguem que no tenim que anar al banc a demanar un préstec per tenir-li que pagar, en aquest cas a la Generalitat, a l'impost de successions, que podem agafar i demanar-li a la Generalitat que ens ajorni aquest pagament, dintre del més enllà dels límits que ja tots coneixem, de 6 mesos i tal, com a deute que és, com a deute tributari, podem anar i el podem ajornar. Podem fer un ajornament, per exemple, d'impostos en aquest cas. O, per exemple, podem agafar i demanar, si n'hi ha la possibilitat, per exemple, d'una bestreta del nostre sou. N'hi ha empreses que tenen, dins dels plans socials que tenen, doncs a lo millor tenen assignat la possibilitat de que els treballadors puguin obtenir uns avançaments dels seus sous futurs, que d'alguna manera després veuran en el sou, el veuran que li van menguant, perquè, diguem-ne, d'alguna manera l'està retornant, però no és allò de dir, ostres, estic aquí i ara demà me vens el rebut i tinc que pagar, i d'aquesta manera puc fer front d'aquesta manera amb aquesta manera, diguem-ne, de finançar-nos.
És a dir, que el finançament en aquest cas, seguint amb l'exemple que posaves tu de l'impost de successions, és un impost que hem de pagar. Si no demanéssim aquest ajornament, per exemple, suposaria que vindria després l'impost amb un recàrrec, entenc. Però clar, si endarrerim el finançament, el pagament, perdó, es considera deute, això, aleshores?
Si endarrerim el pagament, tindré el deute, però tindré el deute igual que el tinc avui.
Val.
La diferència és que jo avui, a lo millor, no tinc els recursos per fer front al pagament i tinc que buscar una solució. D'acord. Una solució que no sigui que haurà, en el cas de que venci la voluntària, que haurà una executiva, 20% de recàrrec, etcètera.
Em prorrogo, diguem-ne,
el pagament
per esperar que d'aquí 6 mesos o un any...
Vaig a l'administració, li demano, si us plau, que me doni un ajornament, això se fa amb un escrit, i l'administració, normalment, salvo excepcions, me'l donarà, me sortirà amb un interès, a més, molt, molt baix,
sí.
I jo aniré pagant a poquet, conforme jo pugui fer front.
Ens queden 6 minuts per arribar al punt de les 12 ja aquí al matí a Ràdio Estel. Aquí estem a l'espai Tirant pel Dret, a l'espai jurídic, amb la col·laboració de Digestum Legal. Clar, David, teníem com més preguntes, no?, al voltant dels tipus de finançament i sobretot, com bé dèiem, no?, aquestes llums i aquestes ombres, no?,
sí,
que moltes vegades...
Sí, és un tema, jo crec que és molt... que ens pot afectar, afecta molta gent i ens
en
pot afectar
dia.
En qualsevol
sí,
moment.
Sí.
A qualsevol de nosaltres, i més ara, després d'una crisi sanitària que ha comportat una crisi econòmica i una crisi social importantíssima. I hi ha molts temes que jo crec molt que la gent hauria de saber. Quan parlàvem d'aquestes noves fonts de finançament, Ricardo, mm-hmm. per a particulars, estem parlant, sí. per exemple, hi ha, ens comentaves que hi ha noves fonts de finançament, com per exemple seria el renting o la hipoteca inversa.
Sí, efectivament. A veure, aquí sí que hi ha...
Què són, això, renting i hipoteca inversa?
Correcte. Aquestes, per exemple, són... sobretot el tema de la hipoteca inversa, que ho explicaré perquè s'està donant molt ara, són finançaments, per exemple, en el renting sí que generaríem un deute, generaríem una obligació futura, però és una forma moderna, diguem-ne, de finançar-se, per exemple, en la compra d'un vehicle. Molta gent el pagava a terminis i tal, i ara està molt, diguem-ne, el pagament per ús, o, per exemple, el renting, que seria... bàsicament com un lloguer, o sigui, jo llogo el cotxe, doncs el llogo quan el necessito i vaig pagant d'aquesta manera, seria una manera de finançar-lo. Aquí sí que generaria un deute. Però, per exemple, en el tema de la hipoteca inversa, el tema de la hipoteca inversa és molt interessant perquè aquí obtinc finançament, però no me genero un deute. Seria el cas que hem parlat abans de que no hi ha. Per què? Per què? Perquè jo imaginem-nos que jo tinc un pis. Jo tinc un pis i el que faig és com si fes una hipoteca sobre aquell pis. Perquè me van donant diners, però no per comprar el pis, sinó perquè jo aquests diners els vaig fent servir, per exemple, per necessitats que tingui puntuals. Això, per exemple, es dona molt ara amb la gent gran. La gent gran, que potser té una jubilació petita, que va justeta, pues, i resulta que té un pis. Home, el dia que aquesta persona falti, aquest pis passarà als hereus. Home, pot ser que aquesta persona que ha fet l'esforç de comprar-lo i de pagar-lo durant tots aquests anys, i el té pagat, pues, potser ara pot treure un benefici perquè els seus hereus potser no el rebran sencer, però rebran la part que ja deixarà aquesta persona. Per què? Perquè el banc anirà donant diners cada mes a càrrec d'aquesta futura hipoteca que se crearà sobre aquest pis quan el deixin herència. Si el pis, imagina't, val 200.000 euros i aquesta persona disposarà de 50.000, doncs en herència deixarà 200 menys 50, 150.000 euros. No deixarà 200.000, però haurà pogut tenir 50.000 euros, que a lo millor en moments determinats hauran pogut venir molt
clar,
bé.
Clar.
Això amb un pis pagat, per exemple, també, pot ser que estigui pagat tot.
O que estigui mig pagat. Pot passar que n'hi ha hipoteques ara que encara que estiguin funcionant te deixen, diguem-ne, retroalimentar-se, que és perillós en aquest cas,
Clar, clar.
En aquest cas és perillós, és diferent.
Mira, és que just ara avui estàvem parlant amb el Tomàs Molina i comentava això, que abans del 2025 haurem de canviar tots de cotxe.
Sí,
pel tema del canvi climàtic, no? Sí, i d'alguna manera, doncs mira, no, hem de perdre una mica la por, però tu puntualitzaves ara una mica els riscos, no? del finançament. En què hauríem de tenir res? Ricardo, t'ho poso encara més difícil. Dos minuts. Aquests principals riscos, no? A l'hora de demanar finançament.
Bàsicament, els riscos són... finançar-se en excés de lo que es necessita, que això sembla molt tonto, sembla que sigui d'entrada molt tonto, però és veritat, de vegades un no pensa en realitat lo que necessita perquè no veu lo que té a la mà i se financia en excés, amb lo qual després té dificultats per tornar-lo. O finançar-se de manera defectuosa, com és a lo millor demanar un crèdit personal que té uns interessos altíssims per pagar, per exemple, una inversió a més llarg termini. Ara imaginem-nos pues, un pis. No es pagaria amb un crèdit personal, es pagaria amb una hipoteca, perquè hi ha eines de finançació que tenen a veure amb el producte que estàs invertint. Aquestes coses se tenen que mirar tenen que ser molt mirades. Per què? Perquè posen en perill el patrimoni futur que tindrem.
Doncs bé, Ricardo Calvo, economista i assessor fiscal de Digestum Legal, moltíssimes gràcies un dia més per estar amb nosaltres aquí.
A vosaltres per convidar-nos.
Tirant pel dret també avui a Marta Jové, advocada especialista en dret administratiu. Gràcies i dir-vos que si teniu algun dubte, us heu quedat amb ganes de saber, doncs truqueu a Digestum Legal perquè d'alguna manera tots aquests dubtes, clar, solen ser no recurrents al bufet.
Sí, sí, sí. No t'imaginaries la quantitat de trucades d'aquesta setmana.
Clar, entenc, sí, no?, perquè t'imposi i altres...
Jo tinc una cosa clara.
Tu què tens clara?
Tinc una cosa claríssima. Tot és molt complicat. Per tant, davant d'aquesta complicació, el millor és posar-se en mans d'experts.
En mans professionals,
sí, sempre. Legal, per descomptat, perquè... ens ho portaran, ens ho aclariran i ens ho explicaran bé.
Doncs vinga, nosaltres deixem aquí, tanquem avui l'espai de Tirant pel dret amb Digestum Legal. Ja sabeu que d'aquí una setmana estaran novament amb nosaltres. 30 segons i ens situem ja al punt de les 12, moment en què escoltarem la pregària de l'Àngelus. També ens posarem al dia amb les notícies amb Anna Closa i Xavi Toscano. I ja després... ai, sabem que és dilluns, que això costa una mica de remuntar, però cap problema. Posarem música, justament a Marina de la Cruz, actriu i locutora experta en música. Avui ens apropa els nous èxits musicals del moment per animar-nos aquest dilluns. I després obrim l'espai de Salut Natural per tothom. No t'ho perdis. Fins ara.